L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, és un dimecres, són les 9 del vespre. Qui us parla, la Núria Lleonart, i és clar, on som? A l'habitació dels pares. Aquí, per parlar un dia més d'aquesta magnífica experiència que és el fet d'educar personetes, perquè principalment, a part d'estimar-les, evidentment, que és el primer que s'ha de fer quan un és pare, evidentment eduquem personetes. No només els pares, això també ho hem parlat moltes vegades, no? La societat en general ens ajuda, sobretot aquella gent que està dedicada al món de l'educació, també al món de la salut, avis, família extensa, amics, formem part d'una xarxa que d'alguna manera la nostra prioritat més important hauria de ser doncs aquesta, ajudar a les nostres criatures a créixer de forma sana, no només a nivell físic, sinó també mental i emocional, per tant de que el futur de la nostra espècie, ja no em poso en terra, ni país, ni cultura, sinó algo tan senzill com el futur de la nostra espècie, pugui perdurar, és a dir, tingui futur. L'altre dia llegia... Algú va penjar al Facebook, diria que és la Magalí, que a vegades ve aquí a col·laborar amb nosaltres, diria, però no n'estic segura, una frase que em va cridar l'atenció i deia més o menys alguna cosa així. Estem molt preocupats per quina terra deixarem els nostres fills, però no ens preocupem per quins fills deixem en aquesta terra. I em va semblar molt acertada, és a dir, és veritat, ens hem de preocupar de com estem deixant la terra i de quins recursos estem gastant, etcètera, etcètera. Però també és important que ens plantegem quin tipus de persones hi deixem gestionant aquests recursos que tant intentem cuidar. Perquè per molt que cuidem els recursos, si no deixem persones vàlides que els sàpiguen gestionar, ja em direu vosaltres què acabarà passant. Per tant, em va semblar molt maca la frase, no? És a dir, ens preocupem molt de com deixem la terra als nostres fills, però en canvi no ens preocupem de quins fills deixem a la nostra terra. Dit això, per què comença així tan embalada avui ja? Pam! Doncs perquè avui tenim un programa que a mi em venia de gust fer, és veritat que no havia coincidit, ha sigut una coincidència, també us ho he de dir, jo venia amb un altre tema, ens ha fallat un parell de persones que havien de venir i tenia al cap un altre tema, però el trobar-me amb les dues persones que avui col·laboraran, he pensat, ostres, o ara o mai, perquè també és veritat que tot i que intentem que els pares més o menys coincideixin amb les edats dels fills, doncs sempre hi ha disparitats. I encara no s'havien atrevit pares, prou pares primerencs, diguéssim, és a dir, amb primers fills i a més amb fills molt petits, a venir a parlar, perquè molts em trobo que em diuen, però és que jo encara no tinc prou experiència per parlar com a pare, i jo dic, però és que no s'ha de tenir experiència, és a dir, senzillament s'ha de tenir ganes, inquietud, no passa res, és que els que tenen un fill de 14 tampoc tenen més experiència que tu, la mateixa, el que passa és que ells tenen el seu fill, que és el seu, molt diferent del teu, de 14, però res més. Però sí que em trobava, doncs, això, amb molta gent que em deia, ai, és que jo, què vols que et digui jo? Si és que encara no ho sé, si jo ho faig fatal, si jo tampoc no sé ni què faig fent de pare o de mare, no? Encara m'hi he de posar. Llavors, resulta que he arribat i els dos col·laboradors que avui tenim aquí tenen nens petits. He dit, tate, sí, per fi, farem un programa dedicat única i exclusivament a nens de 2 a 3 anys. Fins i tot podíem ampliar-ho de 1,5 a 3 anys, en el qual d'alguna manera exposaré quina és aquesta edat, és a dir, serà el primer programa en el qual parlarem de psicologia evolutiva, que això també ho vaig anunciar al primer programa, que volia fer un programa molt en l'essència del que és la psicologia, i una de les vessants de la psicologia és la psicologia evolutiva, que és la que explica els canvis emocionals, físics, psicomotrius, que tenim els éssers humans al llarg del nostre cicle vital. No tant en quant a malaltia, no tant en si creixen molt els ossos o no creixen molt els ossos, i no tant en la part més biològica, sinó la psicologia evolutiva ens diu com evoluciona la nostra ment i sobretot les nostres emocions. I per tant, vol donar una explicació generalitzada de les actituds que són normals tenir en una certa edat. Marco generalitzada perquè és cert que cada nen és un món i s'ha d'anar molt en compte amb la psicologia evolutiva, perquè és una part de l'essència que diu els nens a 2 anys han de començar a parlar I aquí salten les alarmes. Oh, el meu té 2 anys i 4 mesos i no parla. El meu té 2 anys i 3 mesos i no sap dinilar. Què li passarà a algú? Tindrà algun problema? No. És a dir, generalitzem perquè el llenguatge així ens obliga a fer, per ser pràctics. Quan la psicologia evolutiva diu els nens a 2 anys han de parlar, el que significa és que al voltant dels 2 anys, més aviat o més tard, els nens inicien un procés que els portarà a parlar. Hi ha nens que parlaran als 3, hi ha nens que parlaran a l'any i mig, perquè també n'hi ha que parlen a l'any i mig. La gent diu, si el meu parla a l'any i mig, és que és molt intel·ligent? No. És a dir, potser sí, potser sí que és molt intel·ligent, però no és un signe. Senzillament és un nen que la part de la parla li ha sigut més fàcil aprendre i, per tant, parla abans que els altres. I la psicologia evolutiva també ens explica, que per mi és molt important, el fet de que els processos d'aprenentatges tenen, tot i que més o menys es situen sempre en unes mateixes edats, tenen temporalitats molt diferents depenent de cada individu i de la personalitat d'aquest individu. Dit això, aclarit què és la psicologia evolutiva, doncs sí que me n'hi ha de gust fer una sèrie de programes en la qual expliquéssim què passa en cada una d'aquestes edats. I mira, jo avui estic contenta perquè després de l'adolescència, l'edat que més em crida l'atenció per la importància que té en el nostre desenvolupament és la dels 2 als 3 anys. Dels 2 als 3 anys és l'etapa de la nostra vida on aprenem més coses. Mai més tornarem a aprendre tantes coses com en aquesta edat. Aprenem a caminar, aprenem a parlar, aprenem a conèixer fins i tot situacions meteorològiques, a diferenciar si plou, de si neva, de si fa fred, de si fa calor. Aprenem a menjar. Fins ara encara triturem moltes cosetes, com que està triturat no agafem la cullera. Ara sí, a partir dels 2 anys podem començar a agafar amb mans, menjar amb mans. Aprenem el control d'esfínters al final d'aquesta època. Aprenem a ser molt més independents, a caminar sense agafar-nos de la mà, a aixecar-nos sols. Aprenem a anar a dormir. Ja tenim consciència, aprenem qui som, com ens diem, qui són les persones que estan al nostre voltant. Bueno, no pararia, perquè realment és l'època on agafem tota la informació que ens permetrà tirar endavant la resta de la vida. Què més passa als 2-3 anys? Jo sempre dic als pares d'aquesta edat que us fixeu molt amb els vostres fills, perquè en aquests moments el vostre fill presenta l'essència de la seva personalitat. És a dir, és una radiografia exacta de com és. I a més, el que veieu ara, entre els 2 i 3 anys, és el que es reproduirà a l'adolescència. Què vull dir amb això? Si teniu un fill amb caràcter, vol dir que l'adolescència tornarà a ser algú amb caràcter. Si teniu un fill rondineta, vol dir que l'adolescència tornarà a ser una persona rondineta. Què vol dir? Que als 7-8 anys deixa de ser-ho? Probablement sempre mantingui una manera d'actuar, però és cert que hi ha una època que se'n diu l'edat d'or, que és molt fàcil, que són els nens que ja tenen entre 5 i 12 anys, que són nens perfectes, que fan cas a les mestres, que tots els adults els enlluernen. Però dels 2 als 3 hi ha aquest punt que encara no en saben controlar, encara no tenen establertes les normes socials, per tant, no estan contaminats en la seva personalitat, encara no han après, no han socialitzat i no han agafat actituds d'altres, no han copiat, que també aprenem copiant, no? Aleshores, hi ha la seva essència, la més pura essència, i és on vosaltres heu de gravar-vos aquesta personalitat per poder generar estratègies des dels 3 anys fins als 12 per encarar després molt millor l'etapa de l'adolescència. És com si la vida us donés un primer caramel, un primer apunt, de dir, mira, apunteu que el vostre fill serà així. Per tant, teniu 10 anys per pensar de quina manera evitarem conflictes, treballarem amb ell, ens comunicarem amb ell, etc. I, a més, dels 2 als 3 anys és l'etapa on els pares més il·lusionats esteu. També és cert, si els pares del que és preescolar i sobretot els primers, teniu aquella il·lusió de l'inici d'una aventura. Els pares d'adolescents també tenen una il·lusió, però ja estan més cansats. Vosaltres encara teniu moltes expectatives obertes, encara tampoc no acabeu de saber cap a on anirà el vostre fill, és tot com un assaig i error molt divertit, us esteu encara acabant d'encabir amb la família, amb la parella, amb el propi fill. I llavors, sou uns pares molt actius, però que a la vegada és l'època més dura perquè és quan comencem a donar-nos en compte de que hem de retirar-nos. Ja no busca les mans per caminar, ja no ens busca el pit moltes vegades, no? Les mares ja no ho busca d'aquella manera, ens diu que no li fem petons, s'aixuguen la galta, o sigui, comencen a marcar el seu territori i això costa molt. Bueno, feta tota aquesta introducció, que aniran sortint coses, no estic segura, dono pas als convidats, aquests convidats que em fa tanta il·lusió avui tenir, perquè parlem de nens de 2 a 3 anys. Bona nit.
Hola. Jo sóc la Gemma, sóc mare d'una nena de 20 mesos.
Estàs allà mateix.
A punt.
Hola, bona tarda, bona nit. Jo sóc en David i sóc pare d'una nena de 2 anys.
Aquí també estàs allà. Us he de dir que avui veureu que són gent amb taules, amb això de la ràdio, Perquè tenim qui fa el...
El fet l'indi els divendres a les 10.
Sí. Exacte, val? I sí. Després tenim a la Gemma, que a part de ser una magnífica locutora, encara que ella digui que no i que li costi, la Gemma és la que ens acompanya tant en el David com a mi, ell fent l'indi i jo a l'habitació dels pares, aquí darrere
La part tècnica.
Sí, la part tècnica, a mi buscant-me moltes vegades cançons, sobretot la temporada passada, recolzant, arreglant les nostres veus. Aleshores, bueno, avui tenim, a mi em fa molta gràcia dir professionals del mitjà. Doncs benvinguts. A part de papàs, bueno, jo també n'aprenc de tots vosaltres. A part de papàs, doncs, a més tenim grans professionals. Bueno, us heu sentit identificats amb aquesta mica de descripció que he fet dels 2 als 3 anys?
Home, jo sí. Mm-hmm. Sí, però a més totalment. És una època il·lusionant, totalment. Una època en la que moltes vegades no saps exactament per on vas, no en tens ni idea. I penses, ostres, el que comentaves és assaig i error. Per aquí m'ha sortit bé, però no sé si demà em sortirà bé pel mateix costat. Perquè, clar, estan creixent i evolucionant dia a dia, i el que avui t'ha funcionat, potser demà no. I estàs constantment aprenent qui és exactament aquella personeta que tens allà davant.
Mm-hmm. És tal qual. David, no?
Bé, realment sí. La pregunta antropològica és que de dónde somos y a dónde vamos, doncs la pregunta com a pare és ho estic fent bé?
Sí,
aquesta
sí.
És la pregunta.
Aquí també comença, és justament aquesta edat en la qual fins ara era un bebè.
És un bebè
del qual, bueno, li donem de menjar, tal. Però ara comences a veure dient, no, això no es toca, no, això no es fa, no, això no. És quan és veritat que generes les preguntes existencials més importants, perquè a part hi ha tota aquesta il·lusió, no hi ha aquest, tampoc hi ha aquest recorregut, per exemple, el segon, aquesta edat ja no serà tan màgica. També ho serà, També ho serà perquè és quan descobreixes aquell individu. Sí, és veritat que diem, el primer, però als 2 anys, 20 mesos, 22, 23, 28, és quan comences, és quan veus qui és i veus que és una persona diferent de tu. Fins ara era el nino, fins ara és algú que no s'ha posicionat, que no diu. Sí que diu, sí que comunica.
Sí, però ara tria.
Ara tria, ara ensenya. També hi ha aquesta sensació de ara ensenya aquesta nena, no? Ara em mostra qui és, em mostra què vol, em mostra què li fa enfadar, què li molesta. Fins ara sí que em deia, em assenyalava les galetes quan tenia gana, però no passàvem d'aquí.
Ara va per elles. Ara va directament a el que vol.
Exacte.
I a part la Ruth no s'atura, és una,
sí, sí.
És una personeta que...
Sí, sí. Té objectius.
Veu objectius. Va, uh-huh. I a més li importa bastant poc el que hi hagi entre el punt A i el punt B.
Totalment.
És la línia recta i ella, si pot, sí. Va en línia recta.
Totalment.
És la línia més curta.
I és ara aquest moment que dius, com a pare i mare, dius... Ho faig, no ho faig, repeteixo que no, no repeteixo que no. Quan va directe cap a la línia, quan veus que té aquest objectiu tan clar i que va directe cap allà, què, l'aturo o no l'aturo? Si pel mig s'ha endut una cosina.
Sí.
Saps? Saps? Escolta, que t'has endut una cosina, no? Aquesta sensació també de és veritat, de persegueix un objectiu. Això es veu molt.
I més que res també perquè és quan comences a posar límits a les coses, però no saps fins a quin punt estàs limitant massa i fins a quin punt estàs consentint.
Mm-hmm.
I estàs permanentment pensant, ui, i ara?
Buscant aquest equilibri.
Exacte. Penses constantment allò de, i ara què representa que hauria de fer?
Mm-hmm.
Que al final l'acabes fent, eh? Vull dir, no hi ha pas més. Però a mi el que m'ha frapat una miqueta a la teva introducció quan has dit ara és el moment que marca com serà l'adolescència. Mm-hmm. I estava automàticament pensant en tot, sí. Dient, ai, Déu meu!
Però és així. Sí, no, i això es frepa molt, eh? Ho dic molt en els pares d'aquesta edat, perquè a més penso que és molt important que ho tingueu en compte, en el sentit de que és que és una pista que us estan donant, és un regal que la natura us dona per poder generar estratègies, no? Però sí, frepa, perquè a més tots els pares em diuen, oh, però què m'estàs dient? Si és una contestona, o si és supertossuda, o... va, pues sí, pues aquesta és la teva filla. També n'hi ha que em diuen, ah, bueno, és un tros de pa. Dic, oh, que bé, oh, que bé. Però normalment la reacció és, però què dius? Si és això, és una tossuda, té caràcter, s'enrabia, Una de les coses que molts pares també em diuen, sí, home, em pica, què vols dir, que em picarà l'adolescència? No, espera, un moment. Als 2 anys piquen, és normal que piquin. És bo tenir això. És molt bo, conèixer què passa als 2 anys. És normal que piquin, perquè els nens han picat, és una manera de comunicar, igual que el mossegar. Segurament us ha passat més d'un cop que ara comencen a esverar-se, encara no controlen exactament les seves emocions i mosseguen. Sobretot això ho fan a l'any i mig, t'estan fent un petó i estan tan esverats perquè s'ha estat jugant amb ell que i em fuma la mossegada. Ah, m'has mossegat. Ells no tenen la concepció de que t'han mossegat, però ells noten tota la concentrat en la part de la boca, el tacte el tenen tot concentrat, i a més ells sí saben que la boca serveix per comunicar. Això sí que ho saben inconscientment, llavors comuniquen per aquí. I el picar també. Aleshores, hi ha aquesta sensació de dir, és que em pica, què vols dir, que serà violenta? No, als 2 anys els nens piquen. I els pares, que tu deies ara, Núria, què fem? A vegades no sé si l'estic sobreprotegint, si l'estic mimant, diguéssim, si estic sent massa permissiva o no. Doncs, per exemple, amb el picar, és algo que, tot i que sabem que és normal i que toca fer-ho, i que no evitarem que no ho faci, és veritat que no, això no vol dir que no haguem de dir-li que això no es fa. Però sí des del punt de vista aquest més tranquil. Si tu saps que és normal que la teva filla o el teu fill pegui aquesta època, no t'ho agafaràs com algo personal. I per tant, el missatge educatiu serà molt més tranquil, més serè, de dir-li, no es pega. Sembla molt bé, què em vols demanar? Estàs nerviosa o estàs molt excitada perquè t'ho estàs passant molt bé? Perfecte, però no podem pagar. En canvi, si tu no saps que aquesta edat és normal que peguin, et comences a preocupar, com a bon pare, com deies tu, no? És a dir, et surten moltes preguntes. I pega perquè no sóc prou rígida amb ella? Plega perquè no l'estic limitant prou? No, pega perquè toca pagar i la teva feina és, amb tota aquella serenor del que sap que als 2 anys els nens peguen, dir-li, no es pega. No sé si vosaltres us heu trobat amb el fet de...
Com a mínim, la meva ara mateix, no.
No.
No. Sí que hi ha vegades que quan estem fent jocs i està molt més esverada, li se li va la mà, però no es pot considerar que estigui pegant. Simplement és allò de no se n'adona, aixeca la mà ràpid i enganxa el que enganxa al mig.
Mm-hmm. Bueno, és l'objectiu que dèiem abans, no?
Exacte.
Tinc un objectiu.
Però no és allò que vingui i intenti pegar-te, sinó que, bueno, és casualitat. I aleshores l'únic que fem nosaltres és dir-li, no, tranquil·la, suau, i
exacte.
Ja està. Però no ens hem trobat amb més. Sí que hem vist altres nens que mosseguen. I jo
és
no sabia exactament
normal.
El perquè. Però... Com a mínim, no, la nostra no, no ha mossegat per ara.
Per ara. Però és normal, eh? David, tu deies, La bé, pregunta existencial, no?
Pica. Però a vegades no sé d'on ve aquesta... Mm-hmm. Perquè sí que a vegades dius, bé, és producte d'una frustració, mm-hmm. perquè jo li he retirat alguna cosa de les mans que no hauria de tenir, o que no sé mm-hmm. com ha arribat a les seves mans.
Mm-hmm. Una altra, aquesta també és bona.
I llavors, quan li retires, pica, i llavors mm-hmm. veus que és producte d'una frustració, perquè ella volia experimentar amb allò, i d'altres moments pica sense motiu aparent. Uh-huh. Llavors, com deies ara fa un moment, igual em vol comunicar, em vol dir alguna uh-huh. cosa. Clar, també igual pot formar part d'un ritual o d'algun joc amb els seus companys a la llar d'infants, no? O forma, saps, dintre de que va a la llar d'infants i que comencen cadascú a mostrar el seu caràcter i uh-huh. qui són, perquè s'han de posicionar i perquè cadascú sí, sí. juga un rol allà dins, doncs no sé si forma part també del... Depèn de, doncs, del grau de lideratge o del grau de com siguin, no? I respecte a mossegar, alguna vegada sí que ho ha fet, mm-hmm. ho ha fet poques vegades, no? Ja de seguida li vam dir que això no, i sembla que ho ha entès bastant bé. Però a vegades sí que sense motiu aparent i també ho agafes, no saps com entomar-ho. És, bueno, mossega, però igual forma part d'un joc o té ganes de buscar-me les pessigolles, saps? Perquè estem igual sentats fent un puzzle o jugant al sofà o... i de cop i volta doncs, et va corrucant i comença a mossegar-te, no? I no, si prendre-ho com una senyal de carinyo, no? Mm-hmm. De dir, bueno, sí. m'està mossegant com una senyal de carinyo, de tant que t'estimo, t'abonyego.
És això, eh?
Sí.
És això. Sí, 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 és això. De... Sí. 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 No m'esteu veient, els oients no m'esteu veient, però estic apretant els punts, com dient, sí, me'l menjaria. Bueno, de fet, fixeu-vos que és una expressió que utilitzem moltíssim. Ui, que se't menjaria! I els sí. hi diem als nens, no? Si m'agrades tant i tinc tantes ganes de xutxar-te que et menjaria.
Jo aquesta actitud li dic que és de mamífer. No mm-hmm. sé com dir, no sé com batejar-la mm-hmm. i vaig dir, és l'actitud de mamífer.
Sí,
és un, som animals que mamem
sí, sí.
i suposo que deu ser una
sí,
mica
sí.
això, no?
Sí, sí.
Estem el més a prop que... dels primats possible.
Totalment. I aquí és el moment de dir-li... Ja m'agrada que m'abracis, que m'estimis i que em busquis, però el mossegar fa mal. Res més, eh? No. Ah, no mosseguis! Perquè en realitat ella no sap que està mossegant. Sí. Val? És ella, eh? M'has dit que tenies
sí,
una nena.
Sí, una nena.
Doncs ella no sap que està mossegant. Aleshores, el que ella ho fa perquè no pot contenir aquelles ganes d'això, d'apretar-te, com d'absorbir-te, no? Emocionalment, diguéssim, o tàctilment. Aleshores, d'alguna manera t'està fent una carantonya. Clar, la primera és, ah, que a mi no em mosseguis! Quan és així, eh? Quan és en aquest... La primera sensació és, ah, no, mossegar, no! Aleshores, és, no, calma, no et vol fer mal. És, ai, carinyo, ja ho sé que tens moltíssimes ganes d'abraçar el pare, però mossegar fa mal. Podem abraçar així fort, podem fer petons. Llavors, li ensenyem, no?, aquests petons. No funciona la primera, ni la segona, ni la tercera. Que això és una altra cosa que heu de tenir molt a compte, eh? Els pares de, bueno, aquesta època. Aquesta, jo crec que al llarg de tota la paternitat i maternitat, és a dir, al llarg de tota la vostra vida, és el fet de que les estratègies no funcionen immediatament. Les estratègies s'han de repetir milions de vegades. Per tant, i sobretot això passa, és molt palès, eh? En aquesta edat, dels 2 fins als 5 anys, és molt palès la sensació de que us passareu el dia rondinant, repetint el mateix. Però és algo molt senzill de comprendre. Els nens també necessiten el seu temps per assimilar tots els límits i totes les normes que nosaltres els hi posarem. I tenen molts francs oberts a l'hora d'aprendre, o sigui, no només estan aprenent a comportar-se, també estan aprenent a sentir, també estan aprenent a ser, també estan aprenent a aprendre. Aleshores, no poden ser bons i tenir reaccions immediates amb tot. Aleshores, per això és molt important, o per això ens fan repetir, per això ens fan repetir milions de vegades tot el que ells necessiten aprendre per viure de forma independent i lliure. Aleshores, tot això deixarem de fer-ho, deixarem de repetir a mesura que vagin creixent. Però és veritat que l'època dels 2-3 anys, o de l'any i mig, perquè jo el situaria l'any i mig cap als 3, la sensació de, i repeteixo el mateix, i no hi ha manera que ho entengui, i he de tornar a repetir el mateix, doncs sí, sí. Principalment també hi ha algo molt curiós, que és que jo ja li vaig dir que no ahir amb el tema dels clínexs. Hi ha uns clínexs, uns mocadors de papers aquí a la taula. Aquesta, si hi hagués ara un nen o una nena de 20 mesos, exacte, estaria agafant el paquet de clínexs i tirant, obrint els clínexs i tirant-lo. I tu li has dit, ahir ja li vas dir que això no es feia i li has retirat el paquet de clínexs. Avui ho torna a fer i demà ho tornarà a fer. I tu amb la sensació de, però que jo ja t'ho he dit que això no es fa. Ells estan aprenent tantes coses que la seva memòria remota encara no funciona. O sigui, funciona molt més bé del que ens pensem, la remota. És a dir, estan guardant moltíssimes coses, però la immediata encara no la tenen totalment activada. I, per tant, una mica la seva sensació, no és ben bé així, ara ho estic exagerant, no? Però és com una mica la persona amb Alzheimer, és a dir, moltes de les coses tornen a començar cada dia. Jo no me'n recordo que jo no podia experimentar amb el teu paquet de clínexs. Me'n recordo que tu ets la meva mare, me'n recordo que quan em fa mal la panxa tinc gana, me'n recordo que em toca banyar-me perquè només sento l'aigua i ja ploro, me'n recordo, però clar, és que m'he de recordar de tantes coses noves que no me'n recordo de que això tu ahir em vas dir que no ho podia fer. I per tant, torno a veure això, necessito tornar-ho a investigar perquè no he assimilat què era i per què servia i ho torno a agafar. Aleshores, nosaltres tenim aquesta mania de, però que no m'ha entès, que pesat, que ja t'he dit. Aquí també torno una altra copa. Si tu saps que durant 2 mesos o 3 mesos llargs li hauràs de dir que no es poden desllorigar els paquets de clínexs, de mocadors de paper, aleshores li diràs sempre amb un to molt més agradable.
Sí, però hi ha algunes vegades que fan coses per posar-te a prova.
Sí, això és una altra història, sí.
Clar, és a dir, l'Ariadna a vegades, ara li he donat per l'ordinador, que dius, amb 20 mesos l'ordinador, bueno, és igual. Posa un
digital
vídeo...
Digital natives, Gemma.
Sí. No. Quantes vegades m'he pensat això? Té un vídeo del primer any de la seva escola i li encanta mirar-se en el vídeo, veure tots els altres companys de la classe. Al cap de res ja sabia com es posava aquell vídeo, què és el que havia de fer exactament i on havia d'apretar. Cosa que nosaltres no volem que sàpiga encara. Però mira, ens va veure el primer dia com ho fèiem nosaltres i ella, imitació uh-huh. total. No sap què és el que està apretant i per què serveix cada cosa, però sap que després d'això va allò altre. I li hem dit 1000 vegades que l'ordinador no es toca i que ja li posem nosaltres, però que no l'ha de tocar. I es gira,
et mira
i fa clac i apreta. I et quedes dient, tornem-hi una altra vegada. No, això no s'ha de tocar. El papa i la mama ja t'ho posaran, però tu no has de tocar això perquè això s'espatlla 1000 coses.
Aquí automàticament està aprenent,
et torna a mirar i torna
a apretar-ho. Aquí està posant a prova la consistència dels teus actes. És a dir, és veritat, o sigui, la sensació és m'està desafiant. És veritat, et desafia. Però et desafia perquè li demostris fins a quin punt allò que li estàs ensenyant o allò que li vols mostrar és consistent de tu. Aleshores, ell encara no coneix, ell encara no està segura, ella no sap si aquell no és momentani, és només per aquell moment, o aquell no estableix un no que té durada. Val? O sigui, no sé si... Aleshores,
sí.
Quan et fa això, et mira i et somriu com dient, tu ja sé que m'has dit que no, però jo ho tocaré, no és un mare, perdoneu l'expressió, mare, vaig a putejar-te, sinó que és... A veure, mare, si continues dient-me que això no, i per tant ho he d'integrar. Aleshores, clar, la sensació és, m'està desafiant, però a sac, o sigui, que s'ha cregut, saps? A més va amb el somriure, eh?
Aquell somriure.
I uns altres que et diuen, no, et miren i et diuen, no, i pum, et ho toquen. També hi ha nens que el que fan és dir, no, i toquen. Fan, no, i toquen. Aleshores, va una mica per aquí. Ells estan provant la teva consistència. És una mica, aquesta edat que teniu, és una mica, ells es presenten a vosaltres i vosaltres us presenteu a ells, les vostres credencials, no? O sigui, que també té tela, eh?
No, jo em tomo i daca cada dia, sí. Vull dir, allò que ahir no servia, avui té vigència? Aquesta és la pregunta. Llavors, vaig a tornar a provar de fer el que vaig fer ahir i a veure si això m'ho aturaràs o no m'ho aturaràs, o m'ho aturaràs de la mateixa manera que ahir.
Sí.
Evidentment, això es repeteix i això es va perpetuant. Arribarà un moment que ho deixarà de fer, perquè dirà, bueno, és que si ho faig el meu pare es posarà dels nervis i...
Exacte, és a dir, arriba un punt que diu, ja no cal que provi més, ja sé...
Ja sé que no puc pujar amb el carro sobre el sofà i saltar per l'altre cantó perquè em fotré un nyanyo, no? I a part que els meus pares s'espanten. Doncs,
sí.
Doncs això estem ara cada dia, puja el carro sobre el sofà i salta per l'altre cantó.
Que aquesta és una altra que també, David, fas molt bé de treure, que és... la necessitat, i ara la Gemma hi veuràs i la Gemma dirà, ah, perquè normalment això ens costa més a les dones, eh? És el fet de dir, ei, i dels any i mig als tres és molt important que caiguin.
Sí, sí, jo en el parc deixo que caigui. Mm-hmm. I sé que hi ha moments que em fa més mal a mi que amb ella,
sí.
Però considero que és necessari de que caigui.
Sí.
I llavors altres pares em miren com dient, aquest tio és un suïcida o està sonat, i els dic que no és la meva vocació, però que crec que ha d'aprendre mitjançant assaig i error moltes coses.
Exacte.
Llavors dic, sé que em farà més mal a mi que amb ella, però l'he de deixar caure. Deixa caure. És una alçada petitona, sé que no es farà mal,
evidentment, no?
Però que sí que necessita que sorprendre's de dir... Ostres, tu ara m'he caigut, o m'he fet mal al cul.
Dir, no,
o...
Exacte, no hi ha ningú que pari això, és clar. A ser jo que he de veure on puc pujar i on no, i a més amb aquesta caiguda n'aprenc. Però sí que és cert que costa, una miqueta.
Costa molt, però
I
jo també soc d'home.
I a més estic molt de les mirades de, però què fa aquest home? Però què fa? Doncs que la seva filla creixi, no?
Clar, però sí que tens aquesta mirada com de complicitat d'altres pares, no? Per les converses de part que amb els altres pares doncs, són francament divertides.
Sí, sí.
Perquè llavors, no, si el meu nen ja escriu en tres idiomes i toca el violí, i bueno... Pues,
ja, ja, també són,
pues, doncs acaba de tropeçar amb una ratlla que hi havia al terra,
sí, sí,
vull dir que tan espavilat no serà,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Posa'm les coses al seu lloc. Sí. Estan aprenent, estan creixent, i cada un necessitarà el seu ritme.
Sí.
I això és impepinable. No, no, però és que jo he llegit en un llibre que si no llegeix ara és que la cosa va malament.
La cosa va malament.
No, malament. No pateixis.
Que, ja, aquesta és una altra.
Ja
llegir
començarà.
O la R. Això em passa amb pares, amb nens, ja us passarà, eh? Cap als 3 anys que ja parlen i la R no hi ha manera. La R, abans dels 6 anys, és molt normal no pronunciar-la. I podem preguntar fonemes i cordes, és a dir... No passa res, saps? Si no pronunciem la R abans dels 6 anys. Però és aquesta, no? La sensació de... I un parlarà molt ràpid a l'any i mig, l'altre a nivell d'imitació serà molt bo en l'aprenentatge i, per tant, doncs, sabrà fer anar perfectament un comandament a distància i, en canvi, l'altre el que farà serà cantar.
Sí, sí, perfectament. Sí. Sí, perfectament.
Què més? A veure, en els 2-3 anys... Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, a veure si vosaltres m'ho confirmeu, i és el cansament que suposa pels pares. És a dir, cansen els nens.
Esgoten.
Jo crec que físicament és l'etapa més dura pels pares. Comencen a caminar mal d'esquena, perquè els agafes de les mans i has d'estar... acabes amb les lumbars destruïdes. Van d'un cantó a l'altre. De seguida es cansen d'un mateix joc. Això també és una pregunta que em fan molts pares, de dir, serà desatent perquè no dura més de 2 minuts amb un mateix joc? No és normal. Aquesta necessitat d'escampar, de tirar les coses a terra, esgota, no?, aquesta edat. El canvi és molt bèstia, no?, de bebè a ara...
En primer lloc, jo considero que els nens d'avui dia viuen amb una mica d'excés de sobreabundància.
Mm-hmm. Totalment d'acord.
Joguines n'hi ha a casa per vestir una botiga.
I a més, a aquesta edat no en necessiten tantes, perquè acaben jugant, perquè com que han de conèixer, aprofiten el joc per conèixer, aleshores. Acaben jugant amb el comandament, amb la forquilla, acaben jugant amb la goma del cabell de la mare, amb les sabates, amb el cordó de les sabates del pare, amb el clauer. Sí, no només és un any el clauer que els hi fa gràcia, no. Aleshores, agafen el raspall de la mare, intenten posar pel mig del clauer el... I és veritat,
sí, sí,
que els reis els hi porten moltíssimes coses i acaben quedant-se amb el clau o amb la cinta de vídeo que s'ha desfet, o amb la caixa de que li han regalat a la mare o al pare per posar qualsevol cosa, no? No ho heu vist, això?
Sí, de fet, jo m'he hagut de comprar un altre raspall de dents perquè li feia molta gràcia que el meu fos elèctric. i el sorollet, i jo que anava donant voltes, li fa una gràcia tremenda, i fins al punt que el seu pare ha optat per anar a la farmàcia i comprar l'altre, i deixar-li que jugui amb aquell.
Que experimenti.
Allò li fa molta gràcia, sí. No sé sí, per sí, què, sí, quina sí. gràcia té.
Sí.
De fet, doncs s'ha acabat la bateria i s'ha acabat el raspall.
Sí, sí.
I bueno, va durar uns dies, va durar el que va durar, sí. Però a ella li feia molta gràcia, i clar, amb el raspall de dins dels pares, com anava netejant tots els racons, doncs evidentment no, no, el seu pare no se'l va tornar a posar a la boca, com és lògic.
Clar, no, no,
vaig anar a optar per l'opció B, vés-te'n a comprar una altra i deixa-li que jugui i experimenti.
Però és que és això, tu deies, no? Tenen masses coses i és veritat que, escolta, ells necessiten aprendre, i com que necessiten tant aprendre, juguen a través d'experimentar. I, per tant, no fa falta tenir tantes joguines, això, ni tants objectes.
El que els desperta molt l'atenció, sobretot, és l'acústica, que les coses sonin, que tinguin un soroll específic. Això crec que li crida molt l'atenció. Sent una sintonia, sent una melodia, i de seguida es posa a ballar. Això sí que ho notes molt, eh? En qualsevol coseta hi ha tot el que abans comentava la Gemma, el que és l'ordinador, l'equip de música, veure les llums de l'amplificador que pugen i baixen, això la torna boja. No sé per què, eh? Suposo doncs, que és això, que és com molt immediat i que és,
sí.
Desperta molt la seva atenció.
Sí, 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 sent soroll és la immediatesa, perquè, mira, una altra cosa que apuntes, no? Són nens, el que deia, no? D'immediatesa. Fan moltes coses en molt poca estona i totes han de començar, comencen i ha de ser immediat, és a dir, tinc gana, i si tinc gana, tinc gana.
Sí.
Sí? I ara jugo, i si jugo, jugo, i ara corro, arrenco a córrer, de forma immediata, també l'objectiu que comentaves, no? arrenco a córrer, no? Això esgota, clar, el que deies, no? Esgota, Gemma.
Sí. El que passa, clar, jo també ho veig des d'un altre punt de vista, de bebè també esgotava d'una altra manera, perquè no dormen totes les hores que tu voldries que dormissin, perquè estàs amb alletament, perquè tens una personeta allà i vulguis que no, és que hi dediques pràcticament tot el teu dia. A més, estàs de baixa de maternitat, sort que hi ha una sí, baixa de maternitat, sí, sí, sort, sí, sí. Però esgota d'una manera, ara esgota d'una altra. Abans era més psicològic, fins i tot, eh?
Sí.
Ara és més físic.
Molt més físic.
Estàs tot el dia corrents darrere.
I a més...
Que no travessi.
Sí.
Perquè, clar, intentes que s'espavili, amb la qual cosa ja intentes no donar-li la mà quan anem pel carrer. Però, clar, ensenyar-li que ha de caminar, més o menys, al teu pas, tu l'acomodes, al seu, però que no ha de marxar tot de cop, perquè passen cotxes.
Perquè, no, i que veu un ocell i me'n vaig darrere l'ocell, no, és que hi ha cotxes, no? aquesta immediatesa i aquest objectiu sense veure què hi ha davant.
Exacte,
no?
Això esgota, perquè estàs tota l'estona com els cotxes que t'ensenyen a la tele. Passes del 0 al 100, ja, i arribes al final a casa i dius, ja està.
Físicament, i després, que els canvis en aquesta edat es succeeixen d'una forma, bueno, ultrasònica, diria jo, no? És a dir, ahir no feia això, i de cop i volta avui, no només fa això, sinó que fa... No? I clar, aquesta sensació també deu ser... Bueno, és, no, deu ser, és de... I ara què? I ara com responc això, no?
Sí, sí, a part te n'adones, és dia a dia, eh? Vull dir, és molt, molt ràpid, igual que va buscar les coses amb una immediatesa, veus que d'ahir avui ha après una cosa nova, o ha après a dir una paraula nova i sap el que vol i vol anar cap allà. Vull dir, o sigui, però si fa 24 hores això no ho feia. I realment te n'adones en qüestió de molt poc temps. Les coses, tant amb ella com amb mi, són molt, molt immediates. O palitos, palitos, tinc gana, no? Palitos, palitos, palitos. I llavors el seu pare opta per agafar i li poso davant palitos, galetes, aigua i xocolata, no? I ara què vols, saps? I li monto un zoco allà davant i és allò. Bueno, doncs ara et saturaré jo a tu i a veure què és el que realment necessites o què és el que...
Sí.
Són els palitos, o és qualsevol cosa que puguis deglutir en qüestió de segons.
Sí. Sí.
Clar, o palitos es sinónimo de todo lo que pueda comerme, meterme en la boca inmediatamente.
Sí.
Yo lo que faig es muntar-li un foco allà davant i pa. I ara què? I diu, hosti, jo suposo que deu pensar el meu pare està una mica cap allà, no? Però bueno, és allò, clar, si anem de pressa anem per feina.
Sí. I a més és això, aquesta rapidesa i aquests canvis que són... Jo això, tinc la sensació de que són supersònics aquesta edat, que passareu amb molt poc temps de tenir un semi-bebé encara i passeu a tenir ja un nen, en qüestió de res. Sí. Fins i tot hi ha dies que dius, però si ha sigut hores això.
Sí.
O sigui, en qüestió d'hores però ara què ha fet tan ràpid, no?
Inclús en la qüestió de les rutines, ja em diu ella què hem de fer ara.
Ja te la marca ella,
sí,
no?
Sí, ara anem al llit, anem a dormir, ah, vale. Llavors anem a dormir i et diu, papa, les ulleres, no sé què, la llum, els ninos, el petonet de dormir, de bona nit, saps? Ja és ella la que sap l'ordre que tenen les coses quan ens anem a estirar. Ja marca ella, diu, vale, sí. Pues molt bé, doncs ja ho he après, ja tenim
ja
una rutina.
Integrat, I clar, i això és que només fa un mes que era incapaç de fer-ho. No? És a dir, ara, no, és aquesta...
Sí, a més, l'Ariadna va començar a caminar d'avui per demà. Va passar del necessito el teu dit per agafar-me i poder caminar a el dia següent estava agafada del dit, com sempre, i amb aquella tranquil·litat i parsimònia que la tens agafada del dit i total, pot caure però no li pot passar absolutament res si estàs tranquil·la, i tot de cop s'arrenca a córrer. Et deixa anar i s'arrenca a córrer. I et quedes mirant dient, què ha passat?
Clar.
No representava que primer hauries de deixar anar el dit i intentar fer passes tu sol amb aquella tranquil·litat. No, va passar de et deixo anar i començo a córrer. I a més, que va ser el... Començo a córrer, el primer va ser un xoc de què està passant? Sort que era una plaça, no passaven cotxes, no passava res. Allò de què està passant? I automàticament va ser... Això ho gravo amb el mòbil.
Que això és el moment, eh?
És just l'he enganxat. Que
és també aquesta il·lusió, no?, d'aquesta edat, que és... Ja camina, m'ha dit mare, i m'ha dit mare intencionadament. M'ha dit papa intencionadament, perquè jo des d'aquí, aporto una cosa. El papa no és papa. És a dir, papa és quan et mira i et diu papa, i després t'assenyala alguna cosa, o et ve a fer un petó, o et ve... Però el pa, no, és papa, encara no. Però això és veritat que s'inicia ara. Totes aquestes emocions són les que us aneu trobant ara, no?
I una de les coses que em va fer més il·lusió és quan, ja fa temps, va venir directament i em va venir a fer un petó. És allò que em volia fotre. En aquell moment, és allò de... Ho ha triat ella, no li he dit jo, que em vols fer un pat... No, ho ha triat, ha vingut cap allà i m'ha fet muah! I et quedes, oh que bé, que bon
ja té rato. Intencionalitat, i a més la intencionalitat sí. Ha sigut fer-me un petó.
Exacte, és fantàstic.
Jo, nois, crec que és l'edat màgica pels pares i pels nens. També penso que és el moment on es reafirma bé el vincle, perquè és quan comences de veritat a rebre feedback del teu fill, aquest petó, aquesta mirada de papa-mama, aquesta sensació de marcar-te ella la rutina, no? També és uau, m'escolta, uau, n'aprèn de mi, no? Llavors, és quan realment es reforça aquest vincle més parental. I és veritat que el vincle s'inicia en el moment de néixer, però aquest moment és el moment de reforç, d'establir-lo, de cunar-lo, diguéssim, no? De tenir-lo com a base, és com si cimentéssim, no? Aleshores, jo crec que és un moment màgic que paga la pena aprofitar i disfrutar-lo.
Sí, però com, tot comença quan arriba, evidentment. Hi ha un abans i un després, no? Hi ha successos a la vida que marquen un abans i un després del que havia estat la teva vida, i evidentment el naixement d'un fill, i sobretot el primer... És especial. Després en pots tenir 50,
sí.
Dius, bueno, però com el primer no n'hi ha cap, i això és lògic. Però sí que el vincle amb la mare, vulguis que no, amb l'aïllatament, amb què passa més hores, és diferent que amb el del pare. Tu no t'acabes de situar. Tu ets com una mica una mena de satèl·lit, sí. I estàs allà i no saps quin paper jugues en tot aquest partit, no?
Sí. Vull dir,
a tot passa
molt... Estan rient perquè és que
és tens veritat? No, a tot passa la pilota molt poc. Sí. Tu estàs allà desmarcat, esperant que t'arribi la pilota, però no t'arriba mai. I llavors és la mare la que està jugant amb el bebè, no? En aquest cas, que tampoc acaba, no interactua. Vull dir, ara sí que et comença ja a conèixer, ja a papa, ja no sé què... I llavors ja, ara sí que estàs interactuant i ja entres a jugar al partit. Però fins que és un nadó, bueno, perquè aquesta època no té... un moment en què s'acabi, vull dir, simplement les coses van succeint dia a dia, i ara sí que ja dius, bueno, ara et diu la nena o el nen, diu, bueno, ara tu ja entres...
Ara ja pots entrar.
Ja pots entrar a jugar.
Te la passo.
Sí.
Ara ja te la passo.
Tu fas moltes coses, canvies bolquers, fas menjar, dones de menjar, etcètera. Però, evidentment, el vincle materno-filial doncs és molt més fort i tu estàs allà a disponer, no? Estàs allà...
Observant.
Sí.
Ja vindré. No, quan em digueu, entraré. I és veritat que pels pares, papes, papes masculins, diguéssim, no volia dir pares, mares i pares junts, sinó pels pares, és l'edat en el que acabeu, ara sí, de gestionar aquest vincle. I també és veritat que és aquella edat on les mares, a vegades, tenen algun tipus de gelos, perquè per primera vegada el nen ja no només és seu, entre cometes, aquest seu i aquest general, és així. És a dir, ja no només juguen ells al partit, que m'agrada molt el símil, sinó que el teu fill ja te l'ha passada. I ai, el primer moment a vegades costa dir, ah, mira, i també és veritat, fixeu-vos que és una percepció que fan moltes mares, de dir, no, ara està molt del papa, ara és molt del papa. Bueno, clar, és que fins ara ha sigut molt de la mama, no? No és que sigui molt del papa, és que ara el que sí que és del papa, també. No molt, és del papa, no? Però fins ara no ho havia sigut. Per tant, també és molt màgic pels pares, clar, aquest moment.
També hi ha coses que sap que només fa amb mi i que no fa amb la seva mare.
Comencen a diferenciar aquests rols, també.
Que fa amb la seva mare i no fa amb mi. Vull dir que ella també comença a donar-se, no, jo amb el pare faig això, això i això, i amb la mare doncs faig unes altres coses, no? Pues cadascú juga el seu rol. Llavors, doncs, ella triarà què és el que més li agrada fer, però bueno, encara no té edat de triar, ara escollim nosaltres per ella,
sí,
no?
Sí.
Però sí que reconeix quines coses fa amb mi i quines coses fa amb la seva mare. I això començo a notar que ella ja ho sap diferenciar.
Clar, seguint el que estaves dient ara mateix, ella fa d'entrenadora i disposa en cada moment qui està a la banqueta.
Sí.
I anem fent així tota l'estona.
No, sens dubte, ella posa, ens està posant una mica en el nostre jo. Vull dir, jo amb el papa faig això, això, això i això. I amb la mama faig allò, allò i allò. No, i ella sap, bueno, ja començarà a discriminar i a saber a triar què és el que li agrada fer o què no,
li
agrada fer. I amb qui.
Nois, ha sigut molt agradable, això.
Com s'ha de repetir?
S'ha de repetir, sí. A més, em faria molta gràcia repetir-lo d'aquí un parell de mesos, perquè com que estem en aquest punt, que tot està canviant tant, perquè també ens expliquéssiu què han passat amb aquests dos mesos.
Perfecte.
Cap a on hem anat, no? Què saben fer ja ara, no? Llavors, ens veiem això, cap al gener, febrer, i seguim parlant d'aquesta etapa tan xula, que a més, com que l'esteu vivint en directe, crec que pot ser molt interessant aportar, diguéssim, aquestes experiències. Moltíssimes gràcies per venir.
A tu.
Gràcies.
A vosaltres, oients, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres un dimecres més. I aquells que teniu nens de 2 anys, de 2 a 3 anys, o de fins i tot una mica més petits, doncs espero que d'alguna manera us hagi sentit identificats, i els que ja heu tingut els nens amb 2 anys, doncs que us hàgim arrencat algun somriure al veure-us representats amb aquests neguits i aquestes il·lusions, doncs, que ens expressaven. I res més, aquí us deixo. Fins dimecres que ve.